Notícies Vespre. Núria García.
L'edifici Ripoll entrarà en servei el pròxim 9 de juny. L'equipament, que ha suposat una inversió de 4 milions d'euros, es posarà en marxa amb 6 mesos de retard. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Ara s'estan ultimant les obres a la primera planta del nou edifici, mentre que la segona i la tercera s'estan equipant per poder acollir pacients.
I en les obres estem ultimant darrers detalls, vull dir que l'obra pràcticament ja està acabada i llavors equiparem. Per tant, la setmana aquesta, el 6 de juny, pensem que l'edifici ja estarà disponible perquè puguin entrar els primers pacients. Doncs al voltant del 9 de juny hem planificat que podríem ja inaugurar amb pacients.
És la veu de Rocío Cebrián, directora assistencial del Parc Taulí. L'edifici Ripoll aportarà 96 llits nous d'hospitalització i per malalts crítics al Parc Taulí.
La construcció del Jardí del Sud entre Espronceda i Campo Amor s'haurà de tornar a adjudicar.
L'empresa concessionària s'ha fet enrere per l'increment dels costos de material i ara s'haurà de tornar a fer el procés de licitació dels treballs. Aquest imprevist suposarà un retard en l'inici de les obres d'uns 5 mesos. La intervenció permetrà transformar els entorns del mercat de Campo Amor i l'antic camp de futbol del barri.
Avui, 17 de maig, és el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia.
I aprofitant l'efemèride, s'ha presentat el programa Ventilem els armaris. Entre les accions que inclou hi ha pintar 4 passos de vianants més amb la bandera irisada. En parla la tinenta d'alcaldessa de Feminismes, Marta Morell.
Repintarem els 6 passos de vianants que tenim amb la bandera irisada que tenim de nord a sud de la ciutat i el que farem serà incorporar-ne 4 de nous. Els 4 de nous per poder també fer a l'est de la ciutat, també fer al nord, al sud i també a l'oest. Per tant, hi haurà un nou pas de vianants amb la bandera irisada a Can Deu, al nord de la ciutat. En el sud el tindrem a Campo Amor, a l'oest el tindrem també al que és a Torre Romeu i a l'est al que és Marinals a Can Gambús.
Se situaran als carrers La Palma, Leonardo da Vinci i Les Palmeres i la Ronda Ebre.
Al lateral esquerre, Dani Sánchez veu el Sabadell jugant al play-off a Galícia.
S'hi ha mostrat convençut en una entrevista avui a l'Hotel Suís. Sánchez diu que l'equip està endollat després d'haver guanyat 7 dels últims 8 partits.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ens fixem en la situació del trànsit ara mateix. Tallada l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord per un accident. S'estan fent desviaments per la sortida 39. També està tallada la sortida 195 de la C31. També, en aquest cas, per un accident al Prat de Llobregat que provoca aturades en aquesta via en sentit Barcelona i també a l'autovia A2 en direcció al Nus de la Trinitat. I també un accident a la C60 a Argentona provoca aturades a aquesta hora de 4 quilòmetres en sentit Mataró. Per tant, situació força complicada a aquesta hora a la xarxa viària catalana.
El temps.
26 graus a aquesta hora al centre de Sabadell. La previsió, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia. L'ambient es manté càlid en molts indrets de Catalunya. Fins i tot avui s'espera que la temperatura sigui més alta que la que vam tenir ahir al migdia. A hores d'ara, ja amb aquests 33 graus, el pantà de Siurana ja ha de continuar pujant durant aquestes immediates hores. I és que en molts indrets de la Catalunya central, l'interior del quadrant nord-est, també en punts del Prepirineu, tenim valors de 30 i 31 graus. També s'espera que la temperatura a la més alta s'enfili fins als 34 graus a punts del Segrià. D'altra banda, durant la tarda han de créixer alguns núvols d'evolució en zones de muntanya, algunes nuvolades cap a l'extrem més nord del Pirineu i podria escapar-se algun ruixat cap a l'extrem més nord del Ripollès. També serà de cara al final del dia quan es podran formar també algunes boires i alguns núvols baixos arran de costa, que demà al matí ens els trobarem, però la tendència és que ràpidament vagin minvant. De cara a demà continuarem parlant també de sol, de domini del sol, d'un ambient força càlid durant les hores centrals del dia i tornarem a parlar del creixement d'algunes nuvolades en punts de muntanya i alguns ruixats que puguin escapar-se també, sobretot cap al sector oriental del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pràcticament les 7 i 5 minuts, el 9 de juny és el dia en què es posarà en funcionament el nou edifici Ripoll de l'Hospital de Sabadell. Després de 8 mesos d'obres, el nou equipament disposarà de 96 llits nous. La directora assistencial de la Corporació Sanitària, Rocío Cebrián, ho ha detallat a Ràdio Sabadell.
La tercera planta és una planta de pediatria, per tant, seran pacients pediàtrics, són 32 llits per pediatria. La planta segona també és una planta d'hospitalització convencional, amb 32 llits també, i aquesta està destinada a pacient quirúrgic, i la primera planta és una planta de semicrítics, també té 32 llits, i aquí van els semicrítics de cardiologia, de pneumologia i la unitat d'ictus.
De moment es descarta que sigui necessari per acollir pacients Covid. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Actualment ja s'han entregat les dues plantes superiors que s'estan equipant, mentre que a la primera s'estan acabant els últims detalls d'obra. Després caldrà posar-hi tot el material hospitalari. Per a Cebrián s'ha pogut combinar la construcció de l'edifici amb el confort dels pacients hospitalitzats.
Jo crec que globalment podem dir que ho hem combinat bé. Sobretot les majors molèsties que hem tingut ara a final de la fase d'obra, quan hem connectat els edificis. Com que és un edifici que es connecta, no?, mitjançant tres passarel·les, no?, amb les plantes del taulí, amb la primera, amb la segona i amb la tercera, que són plantes d'hospitalització, doncs durant les setmanes que hem fet aquestes connexions, sí que ha hagut més soroll, no?, i hem patit una mica més.
Amb la fi de les obres del frontal Gran Via, el desembre del 2023, el Parc Taulí ha viscut un creixement notable els últims anys. Tanmateix, Cebrián apunta que les pròximes millores haurien d'enfocar-se a l'assistència ambulatòria.
Encara hi ha Covid al Taulí, però ja no és el motiu d'ingrés dels pacients positius. Mateix hi ha 52 ingressats amb coronavirus a planta i 8 més a crítics. Només dos, però, tenen una pneumònia provocada pel coronavirus. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El Taulí manté els protocols d'aïllament davant positius, però la situació dels afectats per coronavirus ha canviat. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, Marta Navarro, ho ha assenyalat al Cafè de la Ràdio.
Són persones que han vingut a urgències amb altres processos, que això ja ho estem veient, no? Ho havíem explicat altres vegades, des de gener, des que hi ha aquesta última onada per Omicron, una mica... hem de diferenciar els casos positius amb malaltia pulmonar i casos positius amb altres patologies o descompensacions de les patologies prèvies com ens ha fet fins ara la grip.
En les últimes setmanes els ingressats positius han crescut.
Sí que van augmentant i, de fet, el percentatge de positius també va augmentant, que ara està al voltant del 19%, que déu-n'hi-do els positius que això signifiquen. I fins ara no havia suposat increment del número d'hospitalitzacions, però la darrera setmana sí que vam començar a notar una miqueta de repunt en el nombre de pacients hospitalitzats amb coronavirus, tot i que ja he comentat que no han sigut moltes vegades han sigut amb Covid acompanyant més que per pneumònies o problemes greus derivats de la Covid.
Navarro atribueix aquesta tendència a la desaparició de la mascareta en interiors, però considera que no s'ha de fer marxar enrere en la mesura.
Si veiéssim que això s'està traduint en patologia greu, evidentment, això s'hauria de reconsiderar. Si el que estem veient és com fins ara, que són, no?, molts quadros, no?, asimptomàtics o paucisimptomàtics que no comporten més que quadros com respiratoris de vies altes, perquè moltes vegades el que explica la gent és una mica de moquets, una mica de mal de coll, llagrimeig d'ulls, doloriment del cos, que en dos o tres dies els hi ha passat, m'han donat a vegades. Doncs, bueno, és com un constipat, no?
Navarro insisteix que, a banda de la gravetat, la mortalitat també ha passat a ser puntual.
I encara en l'àmbit de la salut, la hipertensió és una pandèmia silenciosa, així ho ha apuntat la nefròloga del Taulí, Esther Ponz, coincidint amb el dia de la hipertensió.
De fet, un 43% de la població pateix hipertensió, però un gruix molt important dels afectats no ho saben per falta de símptomes. Ponz assegura que aquesta xifra anirà en augment sense un canvi d'hàbits. Són declaracions al Matí.
Que segur que al segle XIX no hi havia tants hipertensos. Segurament. Ara en tenim més hipertensos, igual que en tenim més diabètics, perquè tenim condicions físiques que són inadequades. El sedentarisme, l'obesitat, la diabetes, el fumar també, que això m'ho havia deixat.
Això també és important.
Tot el tabaquisme, el fumador té més risc de fer hipertensió arterial.
Ponz considera imprescindible incorporar el control de pressió a tots els procediments mèdics i als domicilis per tal de detectar la hipertensió.
Notícies Vespre.
Canviem de tema. La construcció del Jardí del Sud entre els barris d'Espronceda i Campoamor començarà amb 5 mesos de retard. El projecte s'ha de tornar a licitar i adjudicar. L'empresa concessionària s'ha fet enrere per l'augment del preu dels materials. Previsiblement, les obres començaran la pròxima tardor.
Quan l'empresa adjudicatària es renuncia a l'obra, cal tornar-la a adjudicar. Amb el primer pas és intentar que la companyia, que ha quedat segon al concurs, assumeixi el projecte. D'aquesta manera, el retard en l'inici dels treballs és mínim, en aquest cas concret, d'uns 5 mesos. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, explica que la Junta de Govern acaba d'aprovar la resolució del contracte administratiu.
Jardí situat entre el barri d'Espronceda i Campoamor i la Creu de Barberà, que millorava a l'entorn també del mercat. Tot això, aquest tràmit, afaga i comporta que deixa sense efectes la concessió del lot d'obra civil que es va aprovar el novembre de 2021 i que otorgava el contracte a l'empresa Constraula.
El Jardí del Sud comportarà la transformació de l'entorn del mercat de Campoamor i dels terrenys que ocupava l'antic camp de futbol del barri. Esdevindrà un espai ajardinat i d'estada, amb el predomini de zones d'ombra i de vegetació, a més d'àrees de descans i de lleure. El projecte, amb una inversió de pràcticament 2 milions d'euros, es finançarà en part amb els fons FEDER.
Esquerra Republicana vol que l'Ajuntament reuneixi els 32 milions d'euros necessaris per tirar endavant el Pla del Ripoll, que es va dissenyar en el mandat del govern quadripartit. De fet, asseguren que el faran realitat si arriben a l'alcaldia.
Esquerra lamenta que el govern de coalició hagi rebaixat el pla del Ripoll, valorat en 32 milions d'euros, a unes inversions de 4 milions. Per això el portaveu Gabriel Fernández ha afegit que cal reformar l'oficina del Ripoll perquè sigui més ambiciosa i busqui col·laboracions público-privades.
Reorientar-la, aquesta oficina, perquè pugui ser un veritable protagonista de l'apropiació social del projecte del riu i que pugui tenir unes bones relacions de corresponsabilitat entre lo públic i un privat.
Des del govern han respost que no hi ha cap pla de Ripoll, sinó que només es va redactar un estudi. Mar Molina és la regidora d'Urbanisme.
El govern quadripartit el que feia era molts estudis, això ho sabem tots, i molt poca execució d'obres. I el Ripoll és un altre cas més, no? Ara planifiquem i executem. El que es va fer fa uns anys era un estudi intern, que no té res a veure amb un pla. Tenim que tenir clar que un estudi no té cap validesa si no està aprovat per un òrgan de govern, amb un calendari i sobretot amb un pressupost.
El govern local vol que aquest sigui un primer impuls per convertir el parc fluvial en un 22 arroba a la sabadellenca.
Ràdio Sabadell. Notícies.
2 minuts i mig per arribar al punt d'un quart de vuit, l'AFA del Virolet insta el Departament d'Educació a confirmar que l'edifici nou de primària estarà a punt per començar el curs el pròxim 6 de setembre. Les famílies creuen que els treballs no arribaran a temps i demanen un pla B a la conselleria per garantir que els alumnes iniciïn les classes quan toca.
Els membres de l'AFA de l'Institut Escola de Can Llong posen en dubte que les obres del nou edifici s'acabin a temps, tot i que des del departament sempre els han assegurat que entrarà en funcionament el 6 de setembre. Raül Gómez, membre de l'associació, ha mostrat el seu neguit en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Al setembre no veiem clar que els nostres fills comencin igual que la resta d'alumnes de Catalunya, ja no el dia 6, sinó el dia 12. I sobretot demanem, clar, si no poden començar, volem un plan B. Un plan B que no perjudiqui ni els nens, ni a les famílies, ni al professorat.
Les famílies han enviat una carta a Maite Fons, directora dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, perquè els confirmi per escrit que l'edifici estarà acabat el 6 de setembre. Encara no han obtingut resposta. En cas que no arribi, no descarten mobilitzar-se.
Us ho hem apuntat en titulars. Avui s'engega la campanya Ventilem els armaris en el Dia Internacional contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb la qual Sabadell vol donar suport als drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i també intersex.
Ho fa amb la furgó jove tombant mites sobre el col·lectiu a la plaça del Doctor Robert. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, ha destacat les accions al carrer com un nou grafit a la carretera de Caldes contra la homofòbia o el repintat dels 6 passos de vianants amb els colors de la bandera irisada, als quals se n'afegiran 4 més.
Repintarem els 6 passos de vianants que tenim amb la bandera irisada que tenim de nord a sud de la ciutat i el que farem serà incorporar-ne 4 de nous. Els 4 de nous per poder també fer a l'est de la ciutat, també fer al nord, al sud i també a l'oest. Per tant, hi haurà un nou pas de vianants amb la bandera irisada a Can Deu, al nord de la ciutat. En el sud el tindrem a Campoamor, a l'oest el tindrem també al que és a Torre Romeu i a l'est el que és Marinals a Can Gambús.
El programa s'ha treballat amb la taula de gènere i cal en Redus i conté una quinzena d'activitats per reivindicar la diversitat sexual i de gènere, entre les quals hi ha xerrades, tallers, festes i passis de pel·lícules. A més, hi haurà exposicions al Museu d'Art i activitats infantils de contes.
Avui també és notícia...
Ja s'han obert les inscripcions per al nou Fòrum de Tecnologies i Innovació.
La iniciativa es farà el 30 de juny sota el títol Salut i Envelliment Actiu, oportunitats per innovar en la indústria. Cada any hi participen un centenar de persones, entre responsables d'empreses i centres tecnològics i persones interessades en treballar en aquest sector. Els interessats s'hi poden inscriure al portal web de l'Ajuntament de Sabadell.
Tècnics dels ajuntaments de Sabadell, Terrassa, Rubí i Cerdanyola viatgen al País Basc per conèixer el seu sistema de recollida selectiva i aplicar-ho a la comarca.
La delegació ha pogut conèixer les experiències de recollida selectiva amb contenidor tancat a les ciutats d'Irun, Onda Rivia i Donòstia. El sistema identifica la persona usuària fomentant que faci el reciclatge de forma correcta.
En successos, la policia municipal denuncia el conductor d'un ciclomotor per conduir sense carnet de conduir i sota els efectes de l'alcohol.
Els agents l'han aturat aquesta matinada al carrer Paraires i han comprovat que el jove de 21 anys superava els 14 mil·lígrams per litre aspirat al màxim reglamentari. Així mateix, també s'ha pogut comprovar que no s'ha tret el carnet de conduir.
El Club del Viatger us convida a la presentació del catàleg 2022-2023. Descobreix la qualitat dels viatges més apassionants, des dels més propers als més llunyans, sempre amb gran qualitat i plens de detalls i sorpreses. T'esperem el dimarts 24 de maig a les 15 hores a l'Espai Cultura carrer d'en Font 25. Entraràs en el sorteig d'una nit al nostre Hotel Neptuno, totalment renovat com a Hotel Spa 4 estrelles superior. Places limitades. Preguem confirmació al telèfon 93 766 59 96 o info@clubdelviatger.cat. I ara us recollim i us portem a l'aeroport o punt de sortida, tant d'anada com de tornada per a tot el Vallès Occidental. El Club del Viatger, amb tu, sempre més enllà. El Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Les 7 i 19 minuts, el Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de llei de l'avortament impulsat pel Ministeri d'Igualtat, d'Irene Montero.
El text suprimeix els 3 dies de reflexió obligatoris per interrompre l'embaràs i també elimina la necessitat de tenir permís patern per avortar a partir dels 16 anys o en el cas de dones amb discapacitat. La norma inclou per primer cop les baixes per regles molt doloroses i incapacitants.
El govern català ha presentat un recurs de reposició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la interlocutòria que li donava 15 dies per executar la sentència del 25% de castellà a les aules.
Qüestionen la legitimitat legitimitat de l'Assemblea per una escola bilingüe i demanen que no s'apliqui el termini de 15 dies fins que resolgui el recurs. En paral·lel, estan ultimant un nou decret diferent al del conseller d'Educació, Josep González Cambray.
I la Fiscalia belga acabem anunciar que no recorrerà la sentència del Tribunal d'Apel·lació de Gant, que rebutja l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònic.
Esports.
Dani Sánchez, lateral esquerre del Centre d'Esports, ha estat protagonista avui al programa Hotel Suís.
Yo me veo en Galicia, Adri, yo ya te lo digo, yo ya... Que espero que el míster no me pegue mañana, ¿no? Pero yo no... Y creo que el equipo se ve fuerte, tío. Y al final entra al vestuario por la mañana y ve las caras sonrientes. Y eso es felicidad, tío. Porque sale a entrenar con ganas de entrenar, de todo, tío. Y eso al final es un plus que sale al campo y sabemos que ganamos, tío, y eso es así, es que no hay otro secreto.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Amb la seva personalitat, el malagueny ha parlat de com escoltàvem, sense pèls a la llengua.
Plena confiança la que ha mostrat Dani Sánchez abans de l'enfrontament contra el Linares, el seu exequip. És un bon coneixedor del que es trobarà el Sabadell dissabte, ja que l'any passat vestia la samarreta azulilla i l'andalús ha explicat per què Linarejos és un autèntic fortí.
Al final, el año pasado salíamos al campo y sabíamos que en ese campo éramos súper fuertes, ¿no? Porque el campo es chiquitillo, aprieta y, como te digo, es un campo que es difícil, ¿no? Pero, como te digo, que al final salimos nosotros concentrados con nuestras armas y vamos a intentar sacar los tres puntos.
Avui el Sabadell ha reprès els entrenaments amb una sessió a la Nova Creu Alta per començar a preparar el decisiu partit a Linares, on el Centre d'Esports, amb un bon resultat contra un dels rivals directes que té, podria certificar l'accés al play-off.
Més futbol! La Sabadellenca ha confirmat el descens a tercera catalana amb la derrota per 3-2 in extremis a Canyelles. Els de la zona sud ja no tenen opcions de permanència.
Any 2022 molt complicat al municipal de la Creu, amb tot just una victòria per l'equip dirigit per José Antonio Moreno. El tècnic considera que la manca d'encert els ha condemnat a perdre la categoria.
Yo creo que el nivel de este equipo esté por debajo de muchos que sí han conseguido la permanencia. El tema está que el fútbol al final es acierto y tú puedes tener un buen planteamiento, un buen equipo, un buen hacer, pero donde se reparten los premios es en las dos áreas. Y ahí sí que es cierto que no hemos estado a la altura.
Això el grup 5. El 4, en canvi, l'alegria la va donar el Tibidabo Torrerromeu, que amb un gol al descompte va vèncer 3-2 al Sallent i va certificar la permanència segona catalana. Toni Sallés, entrenador, destaca la feina que han fet per complir l'objectiu malgrat la modèstia de l'entitat.
Es un objetivo muy difícil porque bueno, los recursos son mínimos, pero con mucho trabajo, la verdad que, ya te digo, felicito al equipo, cada entreno éramos muchísimos jugadores, la plantilla siempre ha estado al 100% y no lo hemos merecido.
El Can Rull, Romulo Tronchoni, en canvi, encara té pendent rubricar la salvació després de perdre 4-2 a Ripollet. Per la seva part, el Sabadell B, ja matemàticament líder de la Lliga, va caure 1-0 al camp del Natació Terrassa.
I recta final de les eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Ahir al vespre, l'Hotel Verdi de Sabadell, un dels quatre candidats a la presidència, Àlex Talavera, va presentar les línies mestres del seu programa amb el lema Els clubs primer.
Talavera és el segon dels candidats que passa per la ciutat des que es va engegar el procés electoral i també el segon que més avals va reunir per passar el tall amb uns 600 validats i només per darrere del sabadellenc Joan Soteres, que en va plegar prop de 800. Amb aquestes referències, Talavera es veu amb possibilitats d'ostentar el càrrec.
Al final és la primera vegada que un precandidat en el seu moment que no ha tingut vincle federatiu, en el sentit que no ha sigut ni president, ni va ser president, ni ha estat en la junta directiva, ha presentat 700 avals. Això és una fita històrica, això vol dir que els clubs ens han col·locat amb la primera, com la primera opció pel canvi. Evidentment, nosaltres tenim els nostres números i, com també dius tu, no? Ens diuen que hem de seguir perquè tenim opcions per guanyar, no?
Diumenge tindran lloc els comicis i, a més de Talavera i Soteres, també es presenten a la presidència Juanjo Isern i Pep Palacios.
Obrim el bloc poliesportiu. En handbol, l'OAR Gràcia ja coneix quins rivals tindrà les fases d'ascens que se celebraran la setmana que ve i també la seu dels partits, Sergi.
Els de Cesc Borrell, Núria, han quedat emparellats en el grup 3 amb l'Arrate i Barbàs, que actuarà d'anfitrió, el Santonya Càntabra i el Balonmano i Casa Madrileny. Miquel Benítez, director esportiu dels graciencs, assumeix que serà tot un repte poder complir amb el somni de pujar plata.
Jo crec que estem contents, o almenys estic content també, perquè és un històric, perquè al final vas a un pavelló de Sobal o ex-Sobal, la veritat és que és el que se'n diu habitualment el grup de la muerte, Però tot i així, l'OAR està fet pels grans reptes. L'OAR també és un històric, també va jugar a Divisió d'Honor, alguns anys a Plata, i crec que en aquest sentit els reptes, a més en el Cesc, em consta, i en els jugadors que els agraden, han fet una temporada històrica, i quin millor escenari que un pavelló ex-Asobal, amb el pavelló que espero que estigui ple, i amb un equip que de totes vol pujar.
Els partits se celebraran entre divendres i diumenge de la setmana que ve i el debut de l'OAR serà contra la Rate Eibar, el favorit del grup. El segon dels duels serà contra el Santonya, a priori el rival més assequible, i els verdiblancs tancaran les fases davant l'ICASA. Només el primer classificat de la lligueta ascendirà.
La Unió Ciclista de Sabadell organitza aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya de Ciclisme. En dos dies, la ciutat aplegarà les curses tant femenines com masculines.
És una de les grans novetats de l'esdeveniment, que anirà a càrrec de l'entitat local aprofitant l'any del seu centenari. En dones, totes les franges d'edat disputaran la prova, que coincidirà amb el recorregut del trofeu Joan Escolà. En homes hi tindrem les categories Elit i Sub-23 amb el traçat utilitzat enguany al Campionat de Sabadell fa unes setmanes. Aleshores no es va poder realitzar en la seva totalitat per diverses caigudes i ara des de la Unió esperen poder completar-lo per primer cop. Antoni Soler és el seu vicepresident.
Esperem que aquesta vegada es pugui completar les dues voltes per Granera. Pel Campionat de Sabadell doncs hi va haver-hi un incident de cursa. Vull dir, no hi ha més, les curses són així.
No es pot donar.
I no cal donar-hi més voltes. Evidentment, posarem avisos, com es veu en el recorregut, de que està remarcat en blau la carretera de Granera, doncs atenció, carretera estreta i molt perillosa, i posarem uns cartells, personal, etc. Però bueno, el problema serà el mateix, que tothom voldrà passar primer.
Dissabte a 3:45 arrencarà la cursa femenina i l'endemà a les 9 del matí la masculina amb sortida i arribada a Cal Balzac en ambdós casos.
No deixem el ciclisme al Giro d'Itàlia. Sergi, victòria d'etapa per a l'eritreu Biniam Girmay.
S'ha imposat després d'un llarg sprint amb Van Der Poel a l'arribada a Jesse. El sabadellenc David de la Cruz ha perdut 5 minuts més i a la general tot continua igual amb Juanpe López com a líder de la cursa. Demà etapa plana de 203 quilòmetres amb final a Reggio Emilia.
Tancarem amb futbol sala. El futbol sala Sabadell femení segueix dins del descens, però amb opcions de permanència a dues jornades del final. Aquesta setmana derrota 3-1 a la pista del Castellón, el líder, tot i avançar-se, Sergi, a la primera meitat.
I fins i tot les arraquinades van tenir una clara ocasió per fer el 0-2, però el rival va reaccionar a temps. Xavi Muñoz és el tècnic de l'equip.
Ells havien de guanyar sí o sí, han de guanyar aquests tres partits sí o sí pel tema de coeficient. I que sí que se les notava. Bueno, nervioses, allò has d'acabar la feina i la vols acabar i se li va complicar el partit i sí que es notava, sí.
Només queden dos partits per acabar la segona nacional i el futbol sala Sabadell femení és antepenúltim, però té el cinquè per la cua només un punt. Dissabte a les 6 rebran el Mecanovic Eixample, el segon classificat.
I fa uns minuts, per cert, el Natació Sabadell de futbol sala ha comunicat que Arnau Casabon no continuarà com a tècnic del primer equip masculí. El també director esportiu havia substituït Borja Burgos a mitja temporada i ha aconseguit la permanència a segona B. No s'ha fet oficial quin serà el seu recanvi.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Recte final del Notícies Vespre, el llibre Sabadell desaparegut fomenta el diàleg intergeneracional. És la conclusió del seu autor, l'arxiver i historiador David González, després que els lectors li hagin explicat aquesta conseqüència de la seva adquisició.
Es tracta del tercer llibre més venut per Sant Jordi a la ciutat i abasta des de finals del segle XIX fins a principis de la dècada dels 70. González diu al programa El Matí que és una història de la ciutat en imatges.
És un recull gràfic de la història de la ciutat, és a dir, no és una història de Sabadell, diguem-ne textual, sinó que és una història de la ciutat a través de les imatges. El que sí que és cert és que els peus de les imatges, doncs, podríem dir que estan com enriquits, sí, i per tant, doncs, ens mostren informació complementària més enllà del que tu pots veure, no?
L'obra forma part de la col·lecció Catalunya desapareguda de l'editorial F2. S'explica l'evolució dels espais transformats. S'hi veuen els canvis, des de ser un petit centre històric a tenir una transformació industrial molt gran i també usos secundaris que no estaven pensats inicialment. L'obra s'estructura en tres blocs: centre, barris i rodal. L'autor alerta que d'imatges per fer-ne una segona part n'hi ha de sobres.
Doncs amb aquesta proposta, el llibre Sabadell desaparegut de l'arxiver sabadellenc i historiador David González, posem el punt final al Notícies Vespre d'avui que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Recordeu que nosaltres tornem demà, però que mentrestant podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i les xarxes socials. Més informació demà a partir de les 8 al Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.